Com sempre parlem de llibres, el dilluns parlem de llibres, de fet ja hem començat abans que ens obrissin els micros i tot. Jordi Nadal, com estàs?
Bon dia.
Aviam, amb en Jordi Nadal sempre ens porta un autor, una autora avui, eh?
Una autora absolutament extraordinària, la Maya Angelou, que ha publicat un llibre extraordinari, extraordinari, molt important, molt bo, molt conmovedor, molt alliçonador, molt poderós, molt, molt profund, molt ple de llum, i molt dramàtic també el que explica, que es titula Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado i està publicat a Libros de l'Asteroide.
Maya Angelou, per Jordi Nadal, com es diu en aquests casos, però també ens agrada convidar escriptors, escriptores, que ens expliquin algun llibre que els hagi marcat especialment, i avui especialment contents de tenir Lluís Anton Baulenes. Què tal, com estem?
Doncs molt bé, encantat, està fresquet aquí.
Sí, això no va preguntar. Pregunto a tots els convidats el mateix, fa calor fora o...?
No, avui es pot aguantar.
El Lluís Anton Baulenes, el vam trucar i li vam dir això. Li han dit, escolta, que ens faria molta il·lusió que ens vinguessis a veure un llibre que l'hagués marcat, i hem tirat cap a Cortázar i Rayuela.
Sí, senyor. El que passa que de llibres que et marquin n'hi ha moltíssim, sobretot quan ja vas fent uns quants anys et van acumulant. Per tant, vull dir, triar és una cosa molt difícil i a més sense gaire sentit. Però com que em venia molt de gust, perquè aquests dies estic recordant aquest llibre i l'estic rellegint, doncs realment em fa molt content de poder parlar de Rayuela.
Rayuela és aquell llibre que quan te l'expliquen a la facultat o a l'institut et diuen aquests que pots llegir-lo en diferents ordres, diguem. El pots llegir d'un tirón, sí. O pots anar del capítol a partir de l'ordre que va designar l'autor, diguem-ne.
Sí. Sí, es podria considerar en aquest sentit un llibre molt modern, com si diguéssim gairebé interactiu, avant la letra, no? Perquè permet això, però vaja, és moltes més coses. Ara, aquesta és una de les que més en el seu moment va impactar. Jo particularment com a lector li he anat agraint molt, perquè, per exemple, el simple fet que d'un capítol et remeti a un altre capítol que no té res a veure, però que en el fons és complementari amb el que acabes de llegir, a nivell pràctic veus, i després de la meva experiència com a escriptor ja de tants anys, doncs veus que en el fons ha fet un favor al lector, perquè un escriptor segurament menys espavilat o menys bo, com per exemple segurament jo mateix, doncs hauria inclòs el capítol aquest complementari en el capítol principal, per exemple, no? És a dir que en fi, Rayuela és un gran... és com un taller de literatura, anava a dir amb potes, però gairebé.
Aquests tallers de literatura, Jordi, són estimulants, aquestes obres, també, eh? És a dir, allò de canviar els tallers... S'ha de ser un autor especial, eh? Per poder fer això i voler fer això.
Les grans obres ens permeten nosaltres créixer amb elles, i sobretot elles fer-nos créixer nosaltres. I per això s'aguanten, i per això són clàssiques, i per això, com s'ha dit tantes altres vegades, quan llegim una obra mestra és aquella... Em sembla que ho va dir Newton, anem a ombros de gegants, anem sobre les esquenes de gegants. Per tant, un gran llibre és... Hi havia un president francès que, com que era una mica baixet, es posava uns tacons molt grans perquè no es notés massa la distància amb la seva primera dama. Però llegir un gran llibre és portar uns tacons que no et fan fer el ridícul i que et fan ser més gran.
Sí. Estem d'acord o no?
Sí, no, a més jo com a home baixet puc remarcar que sempre he preferit tenir al meu costat dones més altes que jo, precisament per estar a l'ombra d'una dona, no? Sí. La fama a darrere. Bé, el que diu el Jordi és veritat, i és una veritat. El que passa que a vegades depèn de... no tant de la maduresa de cadascú, sinó de l'època personal en què t'agafa, doncs llegeixes una obra i t'impacta d'una manera o d'una altra, o simplement no t'impacta. I per això, doncs, de tant en tant, cal rellegir coses, si et ve de gust, en aquest moment, perquè no solament descobreixes coses que no havies descobert, sinó que l'experiència és molt diferent i et fa molt més ric, t'enriqueix molt més.
I Maya Angelou també val la pena llegir i rellegir, eh?
Jo l'he llegit per primera vegada amb entusiasme. O sigui, de quantes persones té un... Per exemple, Barack Obama va dir una autora brillant, una amiga extraordinària i una dona absolutament fenomenal. La J.K. Rowling, l'autora de Harry Potter, diu era extraordinària. La Oprah Winfrey, aquesta superexitosa conductora del programa de tele als Estats Units, diu, es va moure pel món amb una calma absoluta, amb una confiança i amb una gràcia immensa. I Toni Morrison, una Premi Nobel, deia: era importante por muchas razones. Abrió el camino de la escritura a las mujeres afroamericanas de Estados Unidos. Era generosa, posiblemente demasiado. Tenía 19 talentos y usaba 10. Y era verdaderamente original. No habría nadie como ella. M'ho he passat molt bé llegint aquesta autobiografia. És la autobiografia d'una nena petita que explica els primers anys de la seva vida, els seus pares, o sigui, Amèrica. Ella va néixer a Saint Louis, a Missouri, l'any 28, i va morir en el 2014. Escriptora, poeta, cantant, actriu, activista pels drets civils estadounidens. És una cosa impressionant. Aquest llibre explica els seus primers anys de la seva vida, en moments tremendament durs i dramàtics que no explicaré, però per les homes i dones, i sobretot jo crec que és una lectura que li agradarà molt. Fa un mes i mig vam recomanar el José Luis San Pedro, sí, a qui li va agradar La sonrisa etrusca, que llegeixi aquest llibre, perquè és un llibre d'una gràcia, d'una intel·ligència, d'una veritat. T'explica com se sent un negre als Estats Units, al sud dels Estats Units. T'explica com és ser filla d'uns pares separats. T'explica com és sofrir els abusos, la violència estructural. T'explica altres violències, ja no estructurals. No explico més, no us vull espatllar aquest text. Però llegiu aquest llibre, si voleu, perquè aprendreu coses sobre la veritat, sobre la vida, sobre una persona que es va guanyar la vida sent valenta, que va tirar endavant, que va conèixer Martin Luther King, a Malcolm X, a James Baldwin, que li van donar tota mena de premis, que l'any 93, quan Clinton va inaugurar el mandat, va recitar un poema. No havia hagut cap poeta des de Kennedy el 61, quan un altre gran poeta, Robert Frost, Frost que en anglès és això, congelar-se, se'm posa la pell de gallina quan parlo de Robert Frost. Però és que, esclar, hi havia gent als Estats Units que entenia el valor de la poesia. La Maya Angelou és autora de 7 llibres autobiogràfics, 3 d'assaig, llibres de poesia. Ha participat a musicals, en obres teatrals, en pel·lícules, en programes de televisió, com a actriu, ballarina, directora o productora. Però, sobretot, quan parla de la seva família, quan parla de la seva àvia, quan parla de la gent que estima, et deixa garratibat.
Garratibat.
Sí, perquè és autèntica, perquè és tendra, perquè és commovedora. Parla de com s'estima el seu germà, parla de com s'estima la seva àvia. O sigui, amb una família desestructurada, una família de gent afroamericans, això que aquí es diu més en curt, gent negra, de color, no? L'àvia, Stamps, Arkansas, la va ajudar a tirar endavant. I va veure gent molt pobra, però com que l'àvia tenia una botiga, ella des de la botiga veia a l'esforç de la gent superpobre. Estem parlant d'una dona que va néixer just abans d'iniciar-se la Gran Depressió i que, per tant, aquest llibre és un llibre cosí germà del primer llibre que vaig parlar aquí, al gener, Les uves de la ira, de Steinbeck. Els llibres són un ecosistema. Les coses autèntiques són un ecosistema. Sabeu allò de les cireres, que treus unes cireres i unes t'enganxen altres? Sí. Els bons llibres fan el mateix, com les bons amics, els bons consells i les bones pel·lícules. Doncs aquest llibre és una cirera que n'arrossega dos o tres més i ve arrossegada per altres. És un llibre absolutament extraordinari que llegir-ne fragments et posa gallina.
Va fent que sí amb el cap.
A veure, jo coneixia l'autora com a activista, sí. I realment, doncs, és una dona molt important. Jo aquí un apunt que voldria fer, que és secundari, evidentment, en comparació amb el que ha dit el Jordi, però que per mi em sembla que és important també, és que el primer és que aquest llibre deu tenir uns 30 o 40 anys. O sigui, aleshores, per mi és molt important primera constatar que fins ara diríem, no se li ha donat la importància a aquesta autora, i ho ha fet una editorial, que és una editorial que precisament, que es diu Libros de l'Asteroide, que a mi m'agrada particularment perquè es dedica a rescatar de tant en tant llibres interessants com aquest, i llavors te'ls fa conèixer, els torna a posar en circulació, i sobretot un llibre com aquest, ara, en una època en què estem en regressió contínua, en què estem en una tornada, en què un president dels Estats Units es permet d'insultar congressistes perquè són negres o perquè són... com que tornem, sembla que tot torni
enrere,
doncs és un llibre fantàstic, apropiat, i per tant, doncs, per la part que li toca, jo vull felicitar l'editorial, és que no puc dir d'una altra manera.
Saps què pensava ara amb això? És a dir, deies tu, Jordi, que en Clinton va citar Maya Angelou. Jo recordo que el Clinton es va comentar molt que li havia regalat a la Mònica Lewinsky fulles d'herba del Whitman, no? I jo pensava, una certa diferència entre els gustos literaris del llavors president amb el d'ara, del qual no n'hi coneixem cap, diguem-ne, no?
No. El que passa que és banal. Ficar-se amb el Trump és banal. Sí. Per tant, diguem que jo ho he esmentat perquè és un cas que clama al cel, al·lucinant, però vull dir que no és interessant, no cal.
El millor elogi de la lectura i demostrar que la lectura és bona és saber que a Donald Trump no li agrada llegir.
Per exemple.
I el Lluís Anton ha sigut molt generós amb mi al dir que aquest apunt seu és secundari i no ho és en absolut. Primer, aquest llibre és de l'any 69, per tant es va publicar fa 50 anys, imagina't. S'ha editat en castellà el 2016, publicat la sisena edició el 2018. I hi ha una cosa molt bonica quan deia allò de l'apunt secundari, Rilke, un mestre entre tots els grans poetes, deia, cito a Rilke, porque del mismo modo que lo grande es grande, lo pequeño no es pequeño, fi de la cita de Rilke. Jo el que sí sé és que aquest llibre ajuda a pensar. I us diré per què. Us llegeixo dos fragments perquè em sembla que els llibres tenen que parlar per si mateixos. Cito un moment. Diu, me resulta interesante que la vida más miserable, la existencia más pobre se atribuye a la voluntad divina, pero a medida que los seres humanos se encuentran más acomodados, a medida que su nivel y estilo de vida empiezan a ascender por la escala material, Dios desciende por lo de la responsabilidad con la misma rapidez. Fi d'aquesta cita. I en un altre moment diu, corría de boca en boca la historia de una señora sanfranciscana de San Francisco, blanca, que se había negado a sentarse junto a un civil negro en el tranvía, aunque después de que ésta le hiciera sitio. Su explicación fue la de que no estaba dispuesta a sentarse junto a un escaqueado del servicio militar que, además, era negro. Añadió que lo menos que podía hacer era luchar por su país, como su hijo, que estaba combatiendo en Iwo Jima, Segunda Guerra Mundial. Según la historia, el hombre se separó de la ventana para enseñar una manga sin brazo. Dijo, con calma y gran dignidad, entonces pida a su hijo que busque el brazo que yo me dejé allí.
Tornant a Rayuela, jo quan la vaig llegir, que el que més em va gravar més en aquell moment va ser el capítol 7, més me'n recordaré tota la vida, que és el capítol 7, que és el que és la descripció d'un petó.
No, d'un petó i de més coses.
Bueno, exacte. De fet, mira, a més el propi Cortázar, que tenia una veu molt, molt particular, sí, el va recitar, sí, i corre per internet aquest capítol 7, que és molt curtet, però val la pena, jo crec que és una d'aquestes petites joies, val la pena que el sentim.
Toco.
De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
Això de nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, no hay, va ser llegir una vegada i ja no me n'he oblidat mai més,
Home, sí, esclar. Hi ha aquest capítol i després hi ha el capítol 68, que no sé si el podem trobar així ara ràpidament, però...
Estamos en ello, que diuen.
El capítol 68 és l'altre, és la descripció de la relació amorosa amb paraules inventades, musical, és com un... pràcticament és com si fos un recital. Esclar, Rayuela té moltes capes, i llavors una de les capes, a més, diríem, de les més conegudes, és la història d'amor. És una gran història d'amor, i de les millors històries d'amor mai explicades, i esclar, és una història d'amor enmig de mil històries. Mm. I aquesta, això és un gran valor, perquè jo sóc partidari bueno, en totes les meves novel·les sempre hi ha una història d'amor al principi, quan començaven m'acusaven de sentimental. Després, doncs, per sort, amb el temps s'ha vist que a part d'això, doncs, també hi ha altres coses, però l'amor és molt important literàriament parlant, i tal com el tracta Cortázar amb aquest distanciament i alhora aquesta implicació emocional i amorosa i sexual tan important per un llibre que en el fons és un llibre dels anys 60, ara no recordo exactament de quan és Rayuela, però va impactar molt precisament pel tractament també de l'amor, no?
Del 63.
Del 63, per això. És a dir, en fi, 50.000 coses. Clar, és una, com deies, una escola d'aprendre a llegir, també, eh? No solament una escola literària, sinó d'aprendre a llegir. És un llibre per lectors inquiets, per lectors que segurament ja no són d'aquest temps. L'altre dia llegia no sé quin diari que les editorials estadísticament tenen tendència a escurçar les novel·les, o perquè s'adapta més al tipus de lector actual. Jo encara no he trobat cap editorial que m'ho demani, per sort, i per tant, Rayuela aniria molt bé perquè la pots llegir de 50 maneres, però al mateix temps és una novel·la que demana intel·ligència, ganes de llegir, ganes de comprometre's amb la lectura, ganes de submergir-se en 50 mons diferents, és a dir, és una complicació. Per tant, doncs, està molt bé i diu molt de qui es vol complicar la vida amb un llibre com aquest.
Es vol complicar la vida, diu. Jordi.
Jo penso que, efectivament, els grans llibres el que fan és quan et compres unes sabates, quan les utilitzes una mica, són més còmodes, perquè les fas teves i s'amotllen a tu. Llavors, la vida, sense literatura, és com una sabata sempre el dia que les estrenes. Pot ser que et facin molta il·lusió, però et fan molt de mal. Llavors, llegir és amotllar... nosaltres, amotllar-nos al món, i no diria que fer el món que s'amotlli a nosaltres, però és donar-hi una mica la nostra forma i donar-nos forma per encaixar millor en el món. Jo penso que la lectura és el gran regal. Com diu Gregorio Luri, els nens fins als 9 anys aprenen a llegir. Mm. I a partir dels 9 anys aprenen llegint. Per tant, qui no llegeixi, mala peça al taler, perquè es perd moltes coses. Qui no llegeixi és com aquell que va a Versalles, compra el tiquet, va a una sala i se'n va. Està en un palau, veu una sala i marxa. Quina manca de curiositat. Jo ja entenc que hi ha gent molt profunda, molt bona, molt generosa, molt sincera, molt simpàtica, molt extraordinària i fins i tot molt exitosa, el que acostuma la gent a legitimar, a pensar qualsevol cosa que estan en lo cert, que no llegeixen. Però normalment jo acostumo a conèixer gent més empàtica, més ampla de registre, no diria més feliç, sinó més persona, més humanament feliç, que llegeix. No val la pena ser feliç si no s'és humanament feliç. Llavors, llegir ens ajuda a ser humanament feliços.
Parlàvem ara ho deia en Lluís Anton, de l'amor, de l'escriptura de l'amor, és que t'havien dit de sentimental, però també hi ha després la qüestió que tu citaves, que amb en Jordi en vam parlar no fa pas massa, quan parlàvem de James Salter, de l'erotisme, del sexe. Mm. Clar, és a dir, se n'ha de saber molt, és a dir, perquè la història de la literatura està plena d'episodis que poden sonar una mica o cursis o cutres, diguem-ne, no? És a dir, el punt mig ha de ser difícil de trobar, sobretot per tu que t'hi has trobat i que has escrit aquestes escenes, també.
Sí, home, a veure, tot depèn de... O sigui, cada novel·la demana un ritme, demana unes intencions, i per tant cada novel·la... té una manera particular per afrontar com descrius aquestes escenes d'amor, aquestes escenes de sexe, etc. Jo no les he rebutjat mai, ni les he refusat, ni m'han espantat, perquè trobo que és una cosa bàsica. A mi una vegada em van preguntar, home, treus la gent, treus l'escena, treus escenes de gent cardant, però no treus gent cagant, per dir-ho així, no? És a dir, les novel·les no es caga mai ni es pixa mai, però es carda. Dius, bé, sí, el que passa que també, diguem que, amb tots els respectes, o sigui, evacuar diríem, el teu cos és important, dona vida, perquè si no et mors, però particularment penso que és molt més interessant evocar l'erotisme i sobretot evocar, per exemple, la implicació que té en les nostres vides. I això, doncs, és un argumentari, diríem, és un argumentari bàsic per convertir-ho en literatura.
Espera, que hem trobat el capítol 68.
Vinga.
Que demanava abans el Lluís Antan.
Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca plumia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreomítica agopausa. Evoé, evoé. Volposados en la cresta del murelio, se sentían valparamar, perlinos y márulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.
No, no té desperdici, tampoc. Jo segueixo dient aquesta veu del Cortázar, a més,
sí,
és
sí,
tremenda.
Sí, sí. Però com es pot veure, hi ha un... Ja no solament hi ha el ritme intern, sinó que no cal... Diguem, l'ensenyança del que en treus d'aquest fragment és que no et cal tenir els mots concrets per fer-te una idea del que està passant. I a més, és una manera lúdica, però al mateix temps molt, 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 molt amorosa i té molts significats profuns, no? En fi, i després, clar, després d'ell ningú ho podem fer perquè ho ha fet ell, no? I tots desitjaríem haver-ho fet o poder-ho fer.
Jordi, ara, encara parlant d'erotisme, de sexe, a Maya Angelou també li van censurar aquest llibre. Que
sí, sí,
abans,
o sigui, un dels grans elogis d'aquest llibre, un dels grans elogis d'aquest llibre és que ha estat molt censurat als Estats Units.
Un dels grans elogis,
Un dels, a veure si ho trobo per aquí, tenia, a part de les medalles, no sé què, les escriptores i tal, aquest llibre ha estat... el meu apunt diu, el libro ha sido censurado en las clases y retirado de muchas bibliotecas escolares por sus escenas explícitas de sexo y violencia, por su aproximación al lesbianismo. Ocupó el tercer lugar en la lista de los 100 libros más controvertidos entre 1990 y 2000 de la American Library Association, ALA, i el sexto en la llista del 2000 del 2009. Però no us espanteu.
Anava a dir, i això és perquè les escenes són pujades de to? O...
No, hi ha una escena tremenda, que no vull explicar, molt lamentable, que es reprodueix molt en famílies i que em sap que és dolorós recordar, però... La veritat a vegades és dolorosa i l'única manera de confrontar-nos amb el món és obrint els ulls, agafant-lo i compartint, perquè els llibres ens permeten sentir compassió. Això de l'empatia és molt modern. Això és compassió. Allò de l'empatia és molt modern perquè tothom que vol fer una feina vulgui vendre cursos d'empatia, el qual està molt bé. Jo publico llibres d'empatia i m'agrada molt fer-ho. Però la compassió, que en alemany és Mitleid, patir amb algú, és a dir, identificar-te amb algú en el seu èxit i en el seu fracàs, en el seu dolor i en la seva alegria, en el seu benestar, és el que forja una condició humana. Aquest és un llibre, francament, molt important.
Rayuela, de Cortázar, ens l'ha portat en Lluís Anton Baulenes, Maya Angelou, ens l'ha portat en Jordi Nadal. Lluís Anton Baulenes, mil gràcies per acompanyar-nos avui per parlar de Cortázar, de debò.
Totes són teves.
I gràcies, Jordi Nadal. Bones vacances, no?
Bon estiu, sí, sí. Ens retrobarem al setembre, que el mes d'agost el necessitem per descansar i llegir.
Això sí. Jo llegir, continuaré llegint, descansar no gaire,
si no llegim,
farem el que puguem.
Si no llegim, que malament tornarem.
Gràcies.